Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Molt bon dia, benvinguts. Ara donarem la benvinguda a tota la gent que tinc aquí al meu costat. Els parla Susana Pérez, molt bon dia. Benvinguts a la 92.2 de la freqüència modulada. Així a la meva dreta tinc Alejandro Fontdemora, del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Al seu costat està Paco Ibáñez, que ve per Vox, bon dia.
Bon dia.
Després avui tenim una dona, bé, Natàlia Gil, de Ciudadanos.
Bon dia a tots.
Així a la meva esquerra es comencem per Compromís, que avui també tenim una novetat, que és Matías Marín, bon dia.
Bon dia.
També tenim una altra novetat, que és Alejandro Moreno, de Unidas Podem. Bon dia.
Bon dia.
I Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes. En este cas puc dir, avui puc anomenar que n'hi ha, puc dir que tinc una dona així que defensarà o mos dirà que no sobre la llei d'esta que anem a parlar, este decret llei que s'ha aprovat, i que esperem que cada un ens doni la seva versió de lo que pensen sobre este decret, que entra avui dijous, entra en vigor. És un real decret, diuen que pren mesures per a dignificar el camp. Parlem, primer cada un que me diga la seva idea, si és per dignificar el camp o no dignificar el camp. Només dir primer si sí o si no, i després extenim un poc les opinions de cada un, si vos pareix. Alejandro, dignificar el camp o no?
Bueno, relativo.
Per a vostè, relatiu. Paco, dignifica el camp o no?
No m'he pogut llegir el decret de profunditat, però crec que s'ha deixat els temes que són més importants.
Vostè, Natàlia, dignifica el camp?
En la meva opinió, simplement, el que és el mateix decret, és un decret, un real decret, és urgent, és dir, una medida molt provisional...
Però, curteta la contestació, dignifica o no? No el dignifica.
Falta molt per fer.
Javier Serralbo, dignifica el camp?
Jo penso que és un avanç prou fonamental a lo que s'ha vist fins ara. Evidentment no és el definitiu, però és un avanç.
Per a vostè un avanç, per a Alejandro Moreno?
Per a mi és un passo.
És un pas més?
És un passo que se tiene que dar, sí o sí.
I per a Matías?
Per a mi és una castanya que no serveix absolutament res per a dignificar ni el camp ni l'agricultura ni els llauradors. És, com dirien els andalusos, un mojón.
Vale, per vostè una castanya. Es comencem. La primera aportació és que se prohibís la venda a pèrdues. Garantitza un preu mínim igual o superior al cost de producció. Qui vol encetar aquest primer punt i ser primer, lo primer que s'avança, el fet de garantir
que parla de castanya, si vol que parla de castanya, que argumente la castanya, no està.
Jo l'argumentaré i començaré jo.
Sobre prohibir la venda a pèrdues, què li pareix?
Prohibir la venda a pèrdues me pareix bé, però el que diu no és això, el que diu és que no es podrà vendre per baix del cost, és a dir, a cost zero, te gastes 2.000 i n'entren 2.000 i vius de l'aire. Però això no se ho aplica el senyor ministre.
Hi ha excepcions, també.
Això no se ho aplica el senyor ministre. I després hem de diferenciar dues coses. N'hi ha una part expositiva, que jo crec que l'assignaríem tots. Jo, des de luego, me vaig llegir tota la part expositiva i dic, ja, va a la molla. Però després te'n vas a la part realment la que se va aplicar, i l'únic que diu és que bueno, igual que els costs de producció, no per baix, però existeix la possibilitat de l'igual. Igual vol dir que treballes tot l'any i pots estar a zero. El teu balanç és zero, ni un duro. Imagineu-vos qualsevol de nosaltres que després de treballar en el que siga durant tot l'any, els ingressos foren zero.
Serralbo.
A veure, Matías, tenim que saber d'on venim. El problema d'ara és que la gent està venent a pèrdues. No estem partint de que la gent perd diners quan fa la producció. I és el problema que tenim. És el problema, i és... A veure, lo que tenim que veure és que el ministre este, per lo menos, i el govern en general, els dos partits que posen el govern en aquest cas s'han reunit més amb els agricultors en aquest temps que tots els anteriors en molt de temps. I han agarrat l'opinió del sector. Han agarrat. El problema és que el sector pot tindre moltes opinions, però han agarrat una opinió del sector. També han parlat en les comunitats autònomes, en les quals la conselleria, en aquest cas en València, la té el vostre partit, que no sé quines propostes ha fet, perquè sí, dir que és una castanya que ja té tan panxo, pues està bé, Matías. Però a veure, és un avanç prou important, és començar a parlar de que no n'hi hagin pèrdues. I això és un avanç prou important. Evidentment... No, espera que acabi. No, però a veure...
És propi, o sigui, no, no, no,
no, a veure, no, a veure, i després...
No te moriràs de fam perquè no perdràs diners, però te moriràs de fam perquè no tindràs diners.
No, és veritat, això. El que se busca és donar un missatge ja a la gent, vale, que n'hi haurà més controls, que això és la part també fonamental d'ahir, que n'hi haurà més controls en la cadena, que així el problema que n'hi ha de base és, primera, que fins ara se fan contrats sense tindre que justificar res, inclús en negre, fins a 2.500 euros. I això és el problema que n'hi ha fins ara.
Sí, ara serà obligatori ficar el que és el preu de...
N'hi ha que regularitzar això també en el mercat perquè no hi hagi aquests problemes. Incrementar les inspeccions que estan fent en aquests moments ja de gent que a lo millor s'aprofita dels llauradors i tots aquests moviments que n'hi ha i tot això, s'aprofita llauradors per comprar a lo que puga, ¿vale? I el que s'intenta és normalitzar un poc això. Evidentment que és complicat, perquè si al final el preu és el que és i se'n va a comprar un altre lloc, i el vent també per ficar-lo dins de la cadena, evidentment no és la panacea, perquè evidentment el problema sí serà en calcular aquest cost mínim. Això serà el problema, calcular el cost mínim, però evidentment és un avanç a lo que n'hi ha bastar i no s'arreglarà tot.
No estàs atacant la base del problema.
I quina és la base del problema?
Perquè la base del problema l'has dit tu. O sigui, si al final estàs limitant el preu i el mercat continua com està, el que faran és anar-se'n a comprar productes que venen de fora, com s'estan fent sense controls.
No, perquè tindràs que fer l'apartament, la que tenim que fer així, de ficar-li valor als nostres taronges, que és l'altre problema que tenim, més gran.
Natàlia, volia
que no sigui igual comprar una taronja valenciana o, en aquest cas, sí, una Clemenules, que comprar d'un altre lloc.
Uh-huh. Natàlia, el micro, per fa.
Jo, sí, anem a veure. Consideraria que, en aquest cas, el que és este decret, simplement podem dir que és com un malalt que està en la UCI, que li ha agarrat un infarto i van a fer-li una reanimació, per veure si ressuscita. Compararia aquest real decret justament en una enfermedad d'aquest tipus.
I què faríeu vosaltres? Proposeu?
De moment, no. Estem comentant, parlant de lo que és este real decret. Sí, vull dir que a mi el real decret no me pareix malament, és una medida extraordinària, és una medida urgent, per a desenvolupar després el que és una normativa on possiblement ja se ficaran el que són unes mesures, podem dir, complementàries a este real decret.
I quines fiquem?
Clar, això és una cosa de desenvolupament de l'any 2013, perquè això en realitat és una llei de l'any 2013. Això és una llei del 2013 que s'ha quedat totalment desfasada. I això està... Si tinguem ara que ficar el que és una llei per reformar esta anterior llei, podríem estar per lo menos pues, un any i pico per agarrar unes mesures. No crec que siga moment, sí que considere acertat ficar un real decret. Però, clar, el canvi és que s'ha desprotegit durant molts anys. Entonces, en un real decret no és una solució.
Sí, bueno, yo siguiendo la última frase de que el campo se ha desprotegido en los últimos años, a mí sí que una de las cosas que creo que se tienen que tomar en cuenta es la historia del campo. O sea, ¿de dónde viene todos los problemas que han tenido los agricultores para poder vender su cosecha? Pues viene de las políticas que se han implementado dentro de España y vienen también de los tratados que han firmado los representantes en Europa nivel internacional.
En este caso, perdón, Alejandro, en este caso era lo que nos parecía la prohibición de la venta a pérdidas, es decir, es un primer paso, es algo que usted entiende que...
Yo había dicho en mi primera palabra que era un paso, ¿no? Es un paso para tratar de cambiar todo eso, sí, para reanimar un poco la situación del campo, de las personas que se dedican al campo a producir y que no pueden vender porque no sacan rentabilidad de la producción que tienen. Entonces, es algo que puede ayudar. Ahora, hay que implementar otro tipo de medidas que están a otros niveles.
Paco.
El tema es que no anem a la real del que es el problema en veritat. Y ya centramos simplemente en la pregunta que habías fet, lo de la venta a pèrdues. La venta a pèrdues, qui te marca tu quin és el preu de cost dels productes que té? Perquè, clar, si te ve l'intermediari, el comerciant, el llaurador, i li diu...
No, en este cas, lo que la base és que el productor i el comprador firmaran un contracte que estarà revisat a on no se comprarà per baix del cost de lo que ha costat produir el producte.
Sí, però el que és el preu del ministeri.
Jo vaig a comprar l'IAU ara, i li dic, mira, Pasqual, o me vens a menys d'este preu o no te compre. I llavors Pasqual què fa?
No, en este
diu,
cas...
Pasqual diu, pues mira, diré que m'ha costat menys per poder vendre, perquè una de dos, o perc més encara si no venc.
En este cas, el
govern
tindrà...
O sigui, que
tindrà...
per dues...
Això és el que està passant ara, govern... Això ja està passant ara, no?
No, però en este cas el govern tindrà uns o sigui, unes quantitats establides, on tindran una taula de preus, on podran anar... i estarà controlada per a que no baixi de baix, és dir, sí que hi haurà, ara està, ahí sí que ja hi ha una regulació que antes no existia. També està la ICA, que estarà pendent, que la ICA és d'alguna manera la entitat que està pendent de que no hi hagi ninguna infracció, cosa que antes no estava, o sigui, existia, però no ho comunicava, només ho feia, ho comunicava a les a la comunitat autònoma. En este cas ara se tindrà l'obligació de fer-lo públic quan hi ha algun tipus d'infracció. És aixina?
Però sí. és que de totes maneres, si jo tinc que marcar un preu, que me'l marca, per exemple, com estàs dient, el preu he marcat ja i el cost meu és aquest preu, pues qui va a comprar? Si el meu preu és molt elevat, perquè el meu cost és molt elevat, anirà el producte de fora, perquè el producte de fora li costa menys diners. Perquè així estan introduint molts productes sense ningú control i sense ningú arancel. Llavors, clar, si tu me marques un preu mínim i el preu mínim meu és més alt que el preu que te fan els estrangers, te vindrà el producte de fora. No podràs evitar. Per tant, això no és la solució del problema. La solució del problema passa per ficar els cupos. O sigui, en Europa estem produint una sèrie d'articles que ens fan falta. Uh-huh. En este tema són alimentaris. Si estem produint-los, anem a consumir els nostres. Quan no en tinguem, és quan tindrem que comprar els que venen de fora. I per supost que sempre tindrem que procurar que els productes que vinguin de fora, perquè puguen competir en un lliure mercat, però en un lliure mercat de veritat, n'hi haurà que ficar-los uns arancels perquè el preu s'aproxime al nostre preu. És més, tenim que tenir en compte el cost dels productes fora. Els productes fora, la mà d'obra és molt baixa. Pensem que n'hi ha països com és Egipte, per exemple, o Marroc, on el sou mínim no arriba...
Sí, en este cas, la Unió Europea d'alguna manera està regulant el que diuen, perquè, clar, el ministre Planas també dia... que no és un problema d'Espanya, sinó també que és un problema de la comunitat, la Unió Europea, i que tindrà que arribar a aquest punt on vostè està apuntant,
sí,
Matías.
Però, ja veuràs, és que, clar, quan jo dic que és una castanya, quasi se m'entén que el podem tirar. No, home, clar que n'hi ha coses que són un avanç. Però el problema és que així entrem. Primer en el tema del preu, però... No mos oblidem, això depèn d'Europa. I sabeu en Europa qui ha votat que no, per exemple, a l'última entrada del tractat comercial de l'arròs de Vietnam? Nosaltres.
I
PSOE, PP, Ciutadans, tots han votat a favor, que significa que va a rebentar el preu. I els de Vox, pues, per exemple, va fer un que sí, un que no, i dos
conmigo, i dos abstencions.
Conmigo no va la cosa, anem a veure. Jo sóc partidari del lliure mercat, però el lliure mercat treballem en les mateixes condicions fitosanitàries i laborals.
Sí, sí,
i
sí, si no, si això és el que incluye el tractat de Vietnam, que lo estuvimos hablando
si no estem en aquestes mateixes condicions, ara fa un momentet sentia no sé si era vosaltres mateixa que estaven entrant moltes plagues de Sud-àfrica i tal. I, no, era una roda de premsa del president de la Caixa Rural. És a dir, anem a veure, si no n'hi ha aquest control, rebentem els preus. Per tant, jo no sóc allò de primer jo i tal. No, en les mateixes condicions i competim en qualitat. Això no s'ha produït. Està bé que se regule el tema del preu i que pel mig els que no arrisquen res, entre cometes, no fan res, també entre cometes, s'enduen el mos. Per tant, s'haurà de regular molt bé el tema del preu, tenint una supervisió, perquè quan ahir parlem d'organismes que van a tenir una supervisió, acabo de sentir este matí que en Castelló havia uns que treballaven per 10 euros a la setmana, sí, collint taronges, sí, i no sabia res la ETT, no sabia res l'empresari, no sabia res ningú.
En
el
això
la
normativa
de la inspecció,
sí,
de treball,
que és la inspecció de treball,
està?
Jo
sí,
crec que sí,
sí que
està.
En esta
en este decret.
Sí, això ho he vist, però fins ara també n'hi ha un control de la inspecció de treball. La qüestió és, on està? On està la inspecció de treball? Jo el que sé, en la majoria dels casos, que la inspecció de treball crida i diu que demà anirem i farem una passadeta. Això no és inspecció de treball, sinó no és possible que aquestes barbaritats passen. O, per exemple, en el tema del contracte a treballadors agraris, sabeu que la ETT fa una determinada feina, però no pot estar cobrant del jornal. Bueno, l'any passat i fa dos anys s'ha multat a determinades ITTs per part de la conselleria perquè continuaven cobrant, quedant-se una part del jornal del treballador. Però
això no,
ara
problema,
comença a haver cert control durant anys. És a dir, jo crec en la inspecció, però crec que en la inspecció no avisantes, si t'avisa tu vas estar en condicions.
Sí, però mire, en este cas han treballat dos temes, ha treballat el ministre Planas i la ministra també d'Empleo, que és Yolanda Díaz, però en este cas ha sigut perquè el relator de la ONU, no estem parlant del que estem parlant, el relator de la ONU, què va veure? El relator de la ONU va veure com vivien les persones que estaven contratades en els camps.
Seria.
Val? Entonces, què ocorreix en aquest cas, que està molt bé en el real, en la llei del, del Real Decret, el que diuen és un reforç de les competències de la inspecció de treball de camp.
I canviar lo que són les infraccions també.
Però ojo.
Que ja com a...
Però ojo, no però... revisant el que estaves argumentant tu, Natàlia, antes, sí. Ixa llei, bueno, reforça d'alguna manera les inspeccions de treball, que suposa que també actuaran.
Claro, és que a veure, el que no se pot dir és que això és una castanya i després dir, no, estava una part, estava una altra, estava una altra. No, jo he dit en principi, això no és la panacea, evidentment, perquè és molt complicat regular les relacions que n'hi ha entre vosaltres. Diu, és que Paco dia, no, és que aniran i no li les compraran. No, és que això està passant ara. El problema és que això que tu dius ja està passant ara. Però el problema és que està passant a pèrdues, però superpèrdues. Lo que se vol regular és això. I en quant als tratats, que és el mantra este seminari, els maltratats, vale. Podem estar en contra de tots els tratats del món, però els tratats serveixen. O sigui, si s'ha dit per l'arancel, si fiquen arancels per una cosa, te fiquen arancels a tu per una altra. O sigui, així estem en un món molt globalitzat, però... i que tenim que regular-ho bé. I en quant al tema de l'arròs, en tema de l'arròs, vale, que, bueno, que se poden dir moltes coses, l'arròs que té que vindre aquell no és l'arròs que tenim així en la paella. Una altra cosa, el tema de l'arròs no és que vaig a entrar així tot l'arròs de Vietnam de col. N'hi ha uns productes que s'han protegit. En este cas, que s'ha protegit la taronja, tampoc val. Si s'ha protegit la taronja d'aquest tratat i altres productes que n'hi ha, sí, demonitzar tots els tratats, no, el que tenim que regular-los és...
S'ha posat un límit de 30.000 tones, que és el que s'està exportant ja, i aquestes 30.000 tones s'estan exportant, i ara el que d'alguna manera van a regularitzar-se.
Jo crec que el que ha demanat els agricultors, les manifestacions que estan fent els agricultors, això jo crec que ja n'hi ha una part que està replegant i se decret que el ministre ha escoltat, i era anar a parlar amb ells, és el que han dit també les associacions, però que així també tenim un problema d'unió també dels llauradors en general.
Sí, però...
perquè l'altre dia la manifestació, i ho vaig dir també l'altre dia, sí, no? Jo veia massa pancartes separades, no? Sindicats que estan de sempre, uns altres sindicats nous que no volen els de sempre, alguns altres agricultors que diuen que hay de lo mío, això està tot bé, però per replegar tot això tenia que anar una proposta més o menys comú també a eixa Europa, que com diu...
En lo que estàvem parlant de la teoria i la pràctica, lo que esteu dient de les mesures, no només plasmar-les en un paper. I al final de lo que estàvem parlant és que de veritat n'hi ha que ficar força en la inspecció, i això sí que depèn del govern, ficar inspectors i reforçar la inspecció. Reforçar la inspecció, a lo millor en els tractats no és només els tractats, és que les inspeccions fitosanitàries les tenen que fer inspectors, i no n'hi ha prou inspectors ni se fan prou inspeccions fitosanitàries en els marcos que venen, perquè evidentment no té que estar recollit en un tractat, ni està recollit en un tractat que els productes que entren a Espanya tenen que tindre les garanties de no dur plagues de fora. A lo millor lo que falta és inspecció i falta personal o falta organització.
O quatre centres, per exemple, que n'hi haven així en la Comunitat Valenciana que siguen traslladats a Vigo. Això tampoc...
Quatre com?
Quatre centres d'inspecció fitosanitària que n'hi haven així en lo que és en la Comunitat Valenciana, crec que era un de la Universitat Politècnica de València, i després tres també que n'hi haven en València, a banda d'este, pues ara crec que van a ser tancats i serà portat pues per Lugo, perdón, en Lugo, crec que van a ser tancats, i este tema de inspecció que se feia en lo que era en la Comunitat Valenciana, pues a partir d'ara se faran ja directament allí.
Y el hecho de que los propios agricultores son los que no creen que esta medida cubra todas las necesidades, es que se siguen protestando, o sea que no se han desconvocado.
Paco?
Jo és que seguís pensant que el tema principal no és ni tan sols el que estàvem parlant fa un moment del tema de les inspeccions de treball a l'hora dels treballadors del camp. El problema principal és que és Europa, i en Europa n'hi ha uns interessos econòmics molt importants. Està a Holanda pel mig, Dinamarca, Alemanya, hi ha un fons d'inversió d'Abu Dhabi. No sé si sabreu que hi ha un projecte en Egipte, que és el projecte de Toshka, que allí hi ha un fum de fanegaes.
I quants mil... Paco,
el projecte Sinaí també vol sonar.
I quanta gent d'ací té inversions allí?
Verde, el projecte verde de Marroc, que són, sí, són interessos, el capital, molt gran part del capital és d'Europa, que és on es prenen les decisions, i no s'està protegint l'agricultor d'Europa, especialment els dels països del Mediterrani,
però
Espanya,
no
t'oblides Itàlia.
De cooperatives agrícoles d'ací que també tenen fons buitre, sí, invertit
efectivament, també n'hi ha d'ací, i no anem, entrar en noms, que molt prop sí que tenim gent, i no precisament cooperatives, però molt prop tenim gent que es dedica simplement a reetiquetar. Estan venint productes de fora, s'estan reetiquetant com si foren d'ací, s'estan venent com si foren d'ací. I això no s'ha arreglat.
Pues entonces estaré de acuerdo en que les mesures
necessari un reforçament de la inspecció, claro.
Estem de acuerdo en augmentar les inspeccions, el reforç de competències, que des de luego no és altra que estar pendent de com estan en el camp i que n'hi hagin més inspeccions també per a controlar fitosanitaris i demés. I després hi ha un altre apartat, que és fomentar la contractació indefinida del camp.
Sí, de hecho hay todo lo que es el decreto tiene, además de los precios de la está la, el tema del contrato, está lo del tema del IRPF de los trabajadores, uh-huh, del campo, o sea que son mejoras, que es un paquete de mejoras que complementa un poco unos objetivos más beneficiosos para la gente que se dedica a trabajar en la agricultura. Yo decía que era un paso porque hace falta dar más pasos. Cuando hablan aquí de libre mercado, o sea, yo lo que digo es, bueno, si estáis a favor del libre mercado, entonces estáis a favor de todas las desigualdades que se generan en el campo. Porque el libre mercado es eso, el libre mercado es una desigualdad. Quien tiene mayor poder económico es quien va a sacar mayor beneficio. O sea, no, la gente que tiene menos poder económico es la que va a salir perdiendo siempre en relación con el tema del libre mercado, porque es los que están, las grandes corporaciones que están al frente de ese libre mercado son las que saldrán beneficiadas, y las políticas que se votan, en donde se votan ese libre mercado, son las que ayudan a que las grandes corporaciones agrícolas sean las beneficiadas. Uh-huh. ¿Y quiénes votan?
Yo estoy de acuerdo contigo que el libre mercado no lo soluciona todo, eso estoy de acuerdo contigo, pero habrá que regularlo de alguna manera. Claro. Si no hay tratados ninguno, el libre mercado sí que funciona todavía más, porque estamos en una época ahora que tú por cadenas de internet puedes comprar muchísimas cosas que la regulación la tienes de unas maneras que ya no es como hace 20, 30 años. Ha cambiado esto también en las relaciones comerciales en todo el mundo. Por eso hay que hacer algunos tratados para regular eso. El tratado de Vietnam ha tardado, como hablamos el otro día, 25 años en hacerse. No sale en un día. No podemos... Evidentemente, el libre mercado primero no soluciona todo, y los gobiernos están para regular eso. Yo creo que en este decreto lo que se hace, el primer paso. El paso importante va a estar en la PAC, en la negociación que empieza ahora desde este año que viene para los próximos años, que no se beneficien otros tipos
de agricultura. Que de momento ya no ven a reducir, creí que era un 5% de lo que eran de inversiones en la PAC.
Pero eso no tenía que evitar ahora en Europa para que eso no pase.
Sí,
el problema de la PAC no afecta a todos los agricultores ni a todos los productos, pero sí que es cierto que en la renta agraria del conjunto de la agricultura pues suma mucho. También hay una cosa que hay que reflexionar, y es que en lo que es la renta agraria, que es lo que perciben los agricultores, la bajada ha sido este año, en 2019, este año pasado, que ha bajado un 8,6% después de estar 5 años subiendo. O sea, que ¿qué es lo que ha hecho que esa renta agraria que estaba subiendo los últimos 5 años haya bajado un 8,6%? A ver que la gente piense un poco qué es lo que puede haber sido que detone estas protestas y esta bajada tan brusca de la renta agraria. Eso es un informe, por ejemplo, de la Caja Rural que he visto yo por aquí, que podría también hacer reflexionar por qué los agricultores se están movilizando.
Lo que estàs comentant ara de la això, en la mateixa normativa, la conversió de contrats eventuals de treballadors agraris en contrats indefinits o fijos discontinus, això ja venia també regulat en el que era en una anterior normativa, en l'any 2019. No està malament, pues sí, però me fa gràcia també perquè fa referència un poc com si diguérem una defensa de contratació i bonificacions per part de les empreses a les dones, pero en un apartado sí que fica. Las bonificaciones previstas en el apartado 1 no serán de aplicación durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como nacimiento y cuidado del menor causados durante la situación de actividad. Vull dir que es un decret que en realitat, pues sí, defen un poc també a lo que és el tema de bonificacions per part de les empreses agràries a les dones, però crec que lo que és este apartado, per exemple, pues sí, podria estar excluït.
Me va xocar molt.
Podria estar excluït. A mi m'ha cridat l'atenció i una traumatització que no siga és respecte també a lo que són les jornades que regula pa accedir a lo que són a les prestacions de desempleo.
Baixa les jornades.
Baixa les jornades de 35 a 20, però en Extremadura i en Andalusia.
Clar.
No estaria de més que de la Comunitat Valenciana també se recordaren sí, de quan en quan. Sí, perquè així el paro agrícola, pues...
Sí, el que passa és que és distint, és dir, tenim que aplicar cada model de treball, és dir, no és el mateix el camp d'ací de la província de Castelló, la Comunitat Valenciana, com els camps d'Extremadura i d'Andalusia. És dir, ahí hem de ser prudents, jo també ho tenia, de 35 a 20 peonades, però mos tindrien que veure allí on estan ells. És dir, sí, n'hi ha que fer però... un poc de referència i se sentit,
Sí.
Recordar-se de la Comunitat Valenciana. Però, tampoc
estaria... Jo estic d'acord amb tu que la situació és un
és
poc
distinta,
diferent. Però anem a veure, no estem per a tirar coets.
No.
Nosaltres som els defensors que hem dit des de sempre que ens tracten com a rics, però som més pobres que les rates. Sí. I en el tema del camp, jo conec el cas d'enguany, que no hem parlat del tema del canvi climàtic, però bueno, la producció d'enguany és un desastre. Conec molt a prop de mi una persona que se dedica a collir taronges i està, esta setmana va un dia, la setmana que ve un dia i mig,
dos dies van ara ja,
l'altra setmana dos, l'anterior res, és a dir, que però quan va demanar l'atur, no, és que te falten 20 dies.
Sí.
Però que quants sí. Netens? Ai, ne tinc 240. Diu, no, pues no te toca encara. Anem a veure. La situació és diferent, però no és un poc quasi...
Pues ahí és quan,
no és des de l'ego, no cobre ni el salari mínim interprofessional. És un salari molt baixet.
Ahí és quan els polítics valencians sí que han de fer força per esta comunitat. Perquè, clar, això és un real decret on se parla...
Però este real decret podria ser molt millor. Anem a veure. Jo ja sé que en un real decret no se poden resoldre els temes de l'agricultura globals, però n'hi ha algunes coses que sí se poden resoldre. Per exemple, el que hem comentat abans, allò de no vendre a pèrdues és molt interessant, però no me'l deixes a zero. Garantís que tinga uns ingressos que li donen per a viure, perquè és que si no ni fixes la població al territori,
però per això és un pas,
fas la producció
és un pas
de matèries
primeres. I ara complicat
el
pas
no és quedar-se a zero, has de garantir algo més. Fins i tot, per exemple, la part de millorar el pas de la contractació, jo fins i tot, a lo millor hauria anat una miqueta més a rebaixa de costes. Té una part molt positiva, per exemple, que si algú té una infracció, això serà públic. Però per sí, això sí. Has de garantir també una bona inspecció. I jo insistís, en el tema dels tractats, una manera d'ajudar a aquesta gent que... està patint més que nosaltres, per lo que deia Alejandro, significa que tu aquell el poses en les mateixes condicions fitosanitàries i de producció, i per tant forces que en aquests països a aquesta gent se li pagui un jornal just. D'aquesta manera no n'hi hauria tant de moviment de personal, que ha de ser lliure, però la gent normalment no és globalment perquè li agrada viatjar, és per a guanyar-se la vida. Té tot el dret.
Completament d'acord en el que acabes de dir, perquè justament si l'empresari de fora per portar els seus productes a la Unió Europea té que pagar arancels, perquè són molt més econòmics, perquè la mà d'obra allí no val res, com qui diu.
Però jo no parlo d'arancels,
No? Si en contra de pagar un arancels, el preu del seu producte el puja pagant-li més als seus empleats, millorarà la qualitat de vida dels ciutadans dels seus països.
Sí, però
o sigui,
això
és un
Paco, en arancels, els arancels són un arma de doble fil, es poden ficar a tu i tu exportes altres productes. Al final, si eres Donald Trump, que tens la sartén pel mànec, pues pots dedicar-te a ficar arancels a tot el món, però en la Unió Europea, pues a lo millor en exportació, ficar arancels a la importació d'unes coses, després quan tu exportes te ficaran a tu.
Bueno,
això és una pilota.
En definitiva, està bé esta tertúlia perquè hem passat d'una castanya a, per lo menos, té coses positives. Jo estic content
que...
Castanya és un producte agrícola.
No. Sí. Un segonet.
I el marrón glacé està fet de castanya.
Menos mal que ara riuen. Perquè és que resulta que també es prohibiran activitats promocionals. És dir, diuen activitats enganyoses que desprestigien el producte, com per exemple compra vostè dos paquetes de, no sé, de jabón el lagarto i le regalamos un litro d'aceite.
Bueno, és una mesura per a poder millorar també, que ficar en més valor el producte, no? El producte agrícola. És una de les mesures que,
per a fer-lo,
és la sentit que té i també és una petició que
han fet les... Va prohibir-se l'activitat promocional. El decret prohibirà activitats promocionals enganyoses que conduzquen al desprestigi del producte. La normativa obligarà a fer pública la identitat de les empreses que cometen infraccions d'esta llei de la cadena alimentària en un alto que pot alcançar el milió d'euros.
Pues te dic, perquè la part de la cadena, una part és primer pactar un preu que siga raonable, com diu Matías, és millor que no siga zero, evidentment, lo que és evitar que sigui
imprescindible,
però després està el pas intermig, no? Entonces n'hi ha que vigilar aquesta cadena també, perquè si d'ací les estan venent a 0,30 i a un mercat europeu està a 4 o 5 euros, pues ahí aquests passos n'hi haurà que controlar on estan, no? Perquè no n'hi hagi una part de que ell se beneficia del treball del que està tot l'any per després collir-les.
De veres, el que els he dit, és dir, quan vostè vagi a un supermercat o una gran superfície...
Tindrà que tenir la traçabilitat d'on ve, però bé. No donar publicitat enganyosa de que
no veurem una... És dir, això se farà
controlar,
real?
Home, pues, no. Això és...
Jo, no, si no n'hi ha un control, no m'ho crec.
Però pues tindran que millorar la inspecció.
Però a veure... Origen Sud-àfrica.
Sí, però a veure, és com si dius, fiquem un semàforo roig, verd i groc. Dius, sí, però si no n'hi ha policies... No, pues el semàforo tindrà que estar, no? I després ja tindràs que ficar les policies perquè fiquen multes perquè això se complisca. Pues, però primer tindràs que ficar el semàforo, perquè si no n'hi ha semàforo, cada un va per on vol i tens accidents. Ara el que estan fent és ficar una regulació i després, claro, ja no mai és prou, claro, si se diu, no, és que tindran que inspeccionar, pues també deixa el sentit. Si passa un temps, se veu de prova i no n'hi ha inspectors, pues entonces direm no n'hi ha inspectors. Però tindrem que ficar primer les normes perquè després un inspector pugui fer-les complir.
Mira, tornem al principi del problema. Si les taronges d'ací les tens que comprar a 2 euros el quilo i les taronges que venen de Sud-àfrica, per exemple, encara que estiguin produïts en diners, bueno, en capital europeu, però no nostre, te costen 50 cèntims, tu quina compraràs? La de 2 euros o la de 50 cèntims? El que n'hi ha que fer és... no
pues depèn,
tens que fer cupos per necessitats.
Depèn de vegades.
Tens que vendre el producte d'ací i no vendre el producte de fora.
Tu, a veure, tu, tu és espàrrec, compres el mateix preu l'espàrrec de Navarra que un altre espàrrec que sigui d'un altre lloc? A que no? Pues tindrem que donar-li, que és la part nostra, de donar-li el valor afegit al nostre, que jo... això és el que encara no m'ho ha ficat d'acord.
Però cuidado, perquè els supermercats els avala, els supermercats, grans superfícies, que com és un producte perecedor, és a dir, és un producte que se fa malbé, en el moment donat diuen, se fa malbé, baixes preus, se rebenta el mercat i s'acabó.
Efectivament. La norma, sí. Poden fer-ho.
Efectivament. Vaig a tindre jo pèrdues sortint un almacenatge, o el venc a preu de cost, o inclús menys, a perdre menys.
Això va passar en el pa, que era un motiu d'això, una guerra del pa, sí. Perquè va haver-ho que va rebentar els preus. Això te pot passar en qualsevol, això, en molts productes.
Però al final, el donar el valor al producte, bueno, és una tècnica bàsica de màrqueting. Al final, tu també al supermercat tens en una estanteria Coca-Cola i l'altra cola... la que siga,
sí, sí.
I la gent no compra la barata, la gent compra la de sempre, pues a lo mejor és això el que n'hi ha que...
El valor afegit.
És el valor afegit que n'hi ha que donar-li també. I això són més consumidors els que tenen que fer-ho. Això és una
altra cosa. I més ingressos de la gent. Si no, no pot gastar, que és que sí, estem parlant de donar-li valor, efectivament val més diners i tal, però la gent tindrà que tindre ingressos. A nit, concretament, va fer un programa d'agricultura i es van preguntar als que protestaven. I el tema del salari mínim, això no té cap, no té cap influència.
N'hi ha de tot.
No té cap, sí, ni aquí se queixa, però tots els que han criticat aquesta pujada del salari mínim, fins i tot per a l'agricultura, quan diuen que és un problema, ningú d'ells viuria una setmana en el salari
bueno,
mínim.
Parlant d'aquesta nova llei, cada un ha posat el seu punt de vista. Anem uns minutets a publicitat. Quan tornem, coronavirus.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para. Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Tras el éxito en Murriana, el Circo Ralbi Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo, The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Raluí Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardín de Jaume I en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoraluí.com. ¡Te esperamos!
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Y tú cómo has vingut? Jo a peu.
Jo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
La moda es estilo. Arte, colores, tendencias, la moda es que aquí y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevay, Pepe Jeans, Liu Jo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Yo soy esa, que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa, que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Una i 40 minutets del migdia. Este matí, Fernando Simó, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, ha fet declaracions, ha informat de la evolució dels contagis per coronavirus a Espanya, després de la reunió que ha tingut en el Comitè d'Evaluació i Seguiment. I concretament ha dit que estem en una situació en la que l'escenari està evolucionant molt ràpidament. Tenim que tindre una evaluació de la situació constant, perquè ja dels 14 casos en tenim 11 que s'han infectat a Itàlia, però en tenim 3 que està encara identificant-se com s'han contagiat. És a dir, si 11 venien, han estat a Itàlia o han ISOs han detectat que s'han contagiat així, però és que hi ha així 3, un en Sevilla, que és un home de 62 anys, i 2 en una última hora en Madrid. Aquests no han viatjat ni a Itàlia, no han tingut contacte amb ningú del seu... De persones malaltes, eh? En tenim 5 a Canàries, 4 en la Comunitat de Madrid, 2 en la Comunitat Valenciana, 2 en Catalunya i un en Sevilla. Dels 2 la Comunitat Valenciana, un concretament el tenim així a l'Hospital de la Plana. Ala.
Bueno, en principi donar també un missatge de tranquil·litat, encara que és difícil i la preocupació té que estar. Evidentment, jo crec que totes les administracions i tot el món té que estar preocupat, perquè aquest efecte és una cosa que hasta que se trobe una vacuna o hasta que se vegi una solució més definitiva, pues evidentment van a gotejar casos i esperem que no siguin molts, però també en poc pues confiar també en el sistema sanitari espanyol, que és dels millors del món, confiar també de que les mesures que se prenguen siguin les millors i sobretot evitar un poc l'alarmisme, no? Perquè l'alarmisme encara està provocant encara més situacions col·laterals, jo crec que pitjors, no? Evidentment, comparar-lo amb l'altre grip com s'està fent, no? Que els grips existeixen i que provoquen encara més morts i han provocat més d'això, pues és una part. Però l'altra part és tindre la precaució i, bueno, i no caure també, no? Que s'hagin acabat les mascarilles en tal, quan tots els experts estan dient que no és la solució i que les mascarilles les tenen que tindre la gent que està tratant permanentment en aquests casos, el que se faci a còpia de menjar com si vinguera una guerra civil, que està passant ja a Cien Vila-real també, no tenim que anar molt tan lluny, hi ha gent així que va a súpers i agarra el triple de compra que agarra, no? Pues, no sé, un poc cridar, no? com se va dir ahir, el tema dels bulos que estan així, no? que també n'hi ha que combatir-los, perquè han sentit barbaritats, no? que la manera de curar-lo i la manera de tot. Evidentment, com dic, sí que és veritat que pues, la gent que ha viatjat a Itàlia pues, està més en contacte, perquè en aquest moment, quan estaven allí, tampoc se sabia que Itàlia tindria l'efecte tan ràpid que ha tingut, sobretot perquè no sé, quan no se troba el pacient zero que diuen els metges, no se sap d'on ve primer, claro, si se ha pogut anar contagiant amb més gent, si no se sap qui és, i si en Itàlia no ha passat, no? I mentre en Xina no se troba la solució també definitiva, encara que allí s'ha fet, bueno, un despliegue perquè on estava el foco primer. Uh-huh. I evidentment hi haurà casos per tot el món, perquè hasta que se regule, al final jo crec que se pot, té que tenir el mateix tractament a la llarga que una altra grip que tenim tots els hiverns i que estem convivint. El que passa és que com ja s'ha normalitzat, perquè les tenim, se fiquen vacunes o se fiquen prevenció i passa. I sobretot mirar que el foco del risc més gran pues, està en la gent pues, que té el seu sistema immunitari més fluix i sobretot la gent major, no? Que és la que té més risc. Uh-huh. Les persones, el que està passant fins ara, dic que tot això cada dia que passa pot evolucionar i parlar. Jo dic que hasta ara tot lo que n'hi ha o la gent que està patint molt... Pues,
Yo estava molt intranquilo. Uh-huh. Estava molt intranquilo hasta que vi ayer la premsa que decía que Benlloc llama la tranquilidad ante el coronavirus y muestra su confianza total con los protocolos. Ahora ya estoy tranquilo. La ironía por la radio se entiende bien, pero bueno...
Ironía, pero bueno, ¿qué quieres que haga un responsable público?
Tiene que decir un responsable público pues cuando sea la persona competente, aunque la persona competente en este caso en Valencia no supiera que el Valencia va a jugar en Milán, que también es otro caso especial. Pero bueno, al final, el que sea competente tendrá que decir que estemos tranquilos y el que quiera salir en la prensa, pues que salga hablando de lo suyo y no de los coronavirus de los demás, que está en contacto permanente con la alcaldesa de Burriana. El alcalde de Villarreal.
¿Y os parece, te parece mal eso?
No me parece mal, si hay un caso en un hospital
que está en Villarreal y la gente pregunta.
Anunciar al alcalde de Villarreal y no la persona competente de la consellería o de...
Pero la consellería también está informando.
Lo que te digo,
Alejo, ahí sí que no te entiendo. Si la prensa está preguntándole a los dos alcaldes
claro,
que están, uno en el hospital y la otra que está allí.
Un reflejo de lo que pasa en esto, que además, aparte de lo que es la enfermedad en sí y de la gravedad de la enfermedad, pues estamos. Cuando el ojo de Sauron de los medios y de la gente se centra en un caso, es 24 horas de noticias y de ahí surgen los bulos y de ahí surgen las exageraciones y de ahí surge la alarma social, porque si salen 400 personas diciendo no tengan ustedes alarma social, al final lo que crees es el contrario, efecto contrario de lo que tiene que ser. Esto es una enfermedad que también pues muy contagiosa, pero con una incidencia, lo que estaban diciendo todos la OMS y todos los demás, con una tasa de infección pues y de mortandad inferior más contagiosa pero menos mortal que la gripe. Entonces hay que tener especial centrarse en lo que toca centrarse en el tratamiento de la enfermedad y no ir queriendo salir en prensa y apuntándose medallas en los medios y desviando pues y generando lo contrario de lo que se quiere solucionar. Se quiere solucionar que no haya alarma y se genera más.
Jo crec que, a veure, lo primer que hem de dir és cap pànic, que la gent en seguida entra en pànic, i totes les precaucions. La gent li entra por per què? No per el grau de contagi, que la grip i mil altres tenen un contagi infinitament superior, sinó precisament perquè és una malaltia nova en la que no tenim en estos moments un tractament tal, però que és veritat que està produint morts en gent que ja tenia altres patologies greus, Val? Això, anem a veure, això és el que diuen,
el que diuen els metges també,
d'aquesta manera generem un pànic innecessari.
Que diuen els metges...
El responsable, i a mi me pareix una persona seria, Fernando Simón, va variant un poc les precaucions a prendre i tal, però van augmentar els casos sens dubte. Anem a veure, no li podem posar portes al camp, ha d'estar buscant que si el pacient sé el que diuen i tal. Anem a veure, en el moviment de persones que n'hi ha, este xic de Sevilla, per exemple, és que clar, com s'haurà contagiat? Diu, al seu voltant no, però algú del seu voltant haurà parlat en un altre que a l'altre al seu voltant.
Sí, però en este cas, el que ens diuen en el Centre de Coordinació d'Alertes d'Emergències és, en el moment en què se localitza gent que sí que s'han contagiat, per exemple, van anar d'Itàlia, però quan ja n'hi ha persones que se contagien sense haver estat en un foco, ja se tenen que, d'alguna manera, se posa un altre protocolo.
Sí,
se posa un altre protocolo per a que no és, a veure, que no n'hi hagi una deriva de contagios.
I després n'hi ha una altra cosa que jo crec que s'està produint, i és que un estornuda i se'n va a urgències. No, primer, si un per alguna raó creu que està, que realment podria estar contagiat, el que s'ha de fer, el que recomanen, és cridar des de casa als serveis mèdics, ells venen, sí, sí, sí. Clar, com a manera de prevenció, perquè en el moment que eixes al carrer, te'n vas allí a urgències, que estàs sempre a tope, l'únic que estàs fent és propagant aquest virus. Uh-huh. És a dir, hem de tindre totes les precaucions. I al voltant de les mascaretes, per ahir vaig estar en una farmàcia, mascaretes, li va dir una dona que va entrar de broma, diu, ah, no, diu, no n'hi ha. Diu, bueno, però pràcticament mai hem tingut.
Diu, no, és que les farmàcies normalment no n'hi ha.
Alguna, diu, claro, diu, és que és un poc...
El problema és que algú està fent l'agost d'anar això perquè estan a 100 euros per internet.
La mascareta està molt bé.
Estan fent l'agost en les mascaretes.
Aquell que realment el virus tal mantén una separació, però anem a veure, no entrem en pànic, que qualsevol grip es contagia més, produeix més morts. El problema és que genera molta indefensió de salut, allò de dir, bueno, és que contra este no tenim res, però hem de tindre en clar que en un moment o altre arribarà la vacuna,
Natalia.
Però no abans d'un any.
Sí, el que estaven comentant, per supost, tranquil·litat, són de moment molt poques les persones afectades així en Espanya, però tranquil·litat no vol dir que no se tinga que deixar de costat certs temes, com per exemple, ahir estava llegint que n'hi haven unes queixes per part de lo que eren de la gent que treballa en els aeroports ahir. Jo quan havia llegit la notícia fa 22 hores, que no n'hi havia cap tipus de control en lo que eren els vols que estaven venint d'Itàlia a Espanya. Clar, lo que és ara, els casos més recents que hem tingut venen de Milán. Pues sí, tranquil·litat, però precaució. Per lo menos en tot lo que siga els vols, n'hi ha que agarrar unes medides de control de temperatura de les persones i de veure pues, si n'hi ha algú que no estiga.
Perquè, personal...
clar, tranquil·litat però precaució.
Vaig sentir la notícia.
I que el personal dels aeroports no tenia els mitjans o no els deixaven gastar els mitjans per a previndre de ni ficar-se guants ni mascaretes pa no
generar
més alarma. Però bueno, al final si se contagia...
Una imatge molt curiosa, i és que preguntaven a la gent que venia la mascareta, i quan li col·locaven la carxofa davant se llevava la mascareta i continuava parlant. I, claro,
jo crec
per una d'aquelles
dies jo crec que Matías
l'acabes de passar a la carxofa.
Alejandro.
Bueno, yo lo que quería decir era que una de las cosas que desfavorecen mucho el tema de la histeria o el pánico social que se puede generar es la desinformación. O sea, a veces creemos que los medios de comunicación, algunos, nos informan bien, pero nos dejamos llevar por ciertas programaciones que hay en la televisión más en la televisión, que no nos terminan de informar adecuadamente, ¿no? Sino que nos van generando respuestas emocionales delante de un hecho, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó esto del coronavirus en China, que en las redes sociales aparecían los vídeos cuando le tomaban la temperatura a los pasajeros de los aviones y había una serie de burlas sobre la forma en cómo estaban controlando el tema. Entonces es ese prejuicio, ¿no? que aparece y que al mismo tiempo hace que las personas tomen una postura ante el problema. También recuerdo, por ejemplo, cuando lo del tema de la gripe A se generó, esta misma situación que estamos viviendo ahora se generó con la gripe A. O sea, en donde la gente no sabía qué era el virus de la gripe A, que fue una mutación de un animal, lo mismo que ha pasado ahora con el coronavirus. Y ahora, te encuentras comentarios que dices que hay gente que ha tenido gripe A tan sencilla y tan tranquilamente, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer las personas es informarse. Hay una serie de protocolos que están dando a través de sanidad, ¿vale? En donde dice lo que tiene que hacer las personas que vienen de viaje o que tienen algunos síntomas, pues esperar o dar aviso a las autoridades competentes.
Paco no ha hablado, ¿no? Que hable Paco primero.
Bueno, en primer lugar, que quede claro que no vuelven a tirar la culpa del coronavirus al gobierno de turno.
No, eso, pero así
China, aprovechan. A lo mejor al de China.
Pero si aprovechan eso, han tenido lejos que ha criticado al alcalde de Villarreal también por eso.
No, pero era un plan de chiste, simplemente per riurem-nos, no. Porque así fem chiste
no,
de tot.
Si era chiste, no.
Sí.
No, ni ironia.
No sí. Entenc del tema perquè no soc tècnic, però la veritat és que o això és molt gros, molt gros, molt gros, i pues estan amagant moltes coses per la manera d'actuar, o simplement és una notícia que corre molt forta, molt forta, i estan donant-hi una importància que no té. Jo recordo el cas que estava dient Alejandro fa un moment de la gripe A, que així tot el món se pensava que anàvem a morir-nos de gripe A i ara ningú se'n recorda de la
gripe A. I les vaques loques i l'èbola.
Efectivament, les vaques loques, anava a dir-ho ara mateix. Qui se'n recorda de les vaques loques? Tot el món menja ternera i no passa res. Segurament no és més que una notícia que corre molt, ens està distraent, algú està traient partit de la notícia, per exemple, és que venen les mascaretes famoses, perquè la immensa majoria de les mascaretes no protegeixen de que tu t'infectes.
En és al
cas,
revés,
en
moltes vegades.
En tot cas, protegeixen perquè
no,
tu no infectis
exacte,
els altres.
És al revés.
I la gent no es dona compte d'això, o sigui, haguem a servir. En la televisió es veus que algú se tapa la boca però el nas el porta a l'aire. Si no estem fent res, és més, paixiren la foto que altra cosa. Els polítics estan aprofitant això, paixiren les fotos
bueno.
I estan al dia.
Bueno, jo crec que... Jo crec que
Javier, després intervindixes tu, si vols.
No, estava conforme con Alejandro i matizar una cosa, i és que la informació en aquest assumpte és molt important. La falta d'informació, perquè mucho de lo que surge y de lo que hay alrededor del coronavirus surge de la falta d'informació que se da por China al principio y todavía durante el principio del contagio de la enfermedad, que ahora todavía, bueno, parece ser que en China está remitiendo, pero realmente los casos de China, nadie se cree los números que están dando. Luego viene para aquí y se empieza a expandir, y aquí llegamos, y los prejuicios y luego el exceso de información, no solo la falta, sino el exceso de información. Cuando a ti te dicen una cosa y la contraria, hoy en día en el mundo de la conexión global, pues hay tantas informaciones que al final cada uno coge la que quiere. O sea, dicen, haz esto, y el de la página web del lado te dice, no lo hagas. Y entonces tú dices, mira, a mí que me gusta más, hazlo o no lo hagas, y pues cojo lo que quiero, no, pero por eso se hacen las llamadas a la calma. Y luego, pues eso, tanta información. Ayer yo creo que si de las noticias del mediodía, si duran una hora 45 minutos, fueron del coronavirus. Y se habla de coronavirus y no se habla de otras cosas que pasan en el mundo. Por ejemplo, en esta tertulia nos hemos dejado de hablar de la mesa de negociación con Cataluña o de la negociación del techo de gasto.
Si al final estamos pensando que en China ha surgido una cosa que todavía no saben exactamente por qué ha salido y era todo aposta para tapar el proceso, ya vamos,
no,
es de traca, ¿vale?
No,
ya sí, no, pero sí, pero es
no
que
he dicho,
aquí,
no he dicho
que,
eso,
no,
he dicho que
sí, pero con la ironía casi que te vas ahí.
No, yo me he ido por ahí tangencialmente, pero que es lo que pasa, al final acabamos hablando de unas cosas y no se habla de otras.
Que hayas criticado hoy que el alcalde de Villarreal, consultado por todos los medios de comunicación porque estaba en Villarreal, está el hospital, y a la alcaldesa de Burriana porque el chico es de Burriana, le pregunten y quieren hacer declaraciones y que dicen que esos que quieren salir mucho, yo creo que ya es grave.
No,
porque
el
alcalde de Villarreal ha sido muy responsable
de
las declaraciones. Ha sido muy responsable en las declaraciones y creo que tocaba como alcalde de la ciudad a donde está el hospital y ya está.
Pues
ir más allá, porque si hubiera querido hacer eso, no creo que a ninguna persona le tranquilice
en absoluto. Tiene que salir.
Yo también creo que es la segua. Yo creo que sí.
En esta tertulia, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pasa moltes voltes. Es veritat.
Sí.
També vull dir-vos una cosa. El coronavirus limpia l'atmosfera xina. La emissió del CO2 de Xina es reduix en un 25%.
Bueno. Però això és la positiva.
Això és cert, però perquè les fàbriques han parat, no, per altra. I els cotxes no circulen.
És que clar, en aquests moments estarà.
Però això és el daño pitjor, això és un símptoma pitjor que lo que demostra és que l'economia s'ha paralitzat.
No, a veure, entenem, l'economia també se paralitza, és dir, han baixat un poc el grau tot de...
La conseqüència?
La conseqüència és per a tot i per a tots. Però, en realment, la contaminació en Xina, o sigui, s'ha demostrat...
Sí, però el problema
que també
s'han aïllat l'economia, una conseqüència del coronavirus.
Però el problema sí és que, col·lateralment, no n'hi ha efectes tan positius, perquè quan hi ha psicosis que n'hi ha, doncs, evidentment, ara estan les falles, la Magdalena... en perill, després de Sant Pasqual, després més
arreu. Sí, però això és el turisme,
l'economia, el turisme, paralitzar...
Però és que el problema és que Espanya és un país que té molts de turisme, ¿vale? A Itàlia ja està passant-li, moltes cancel·lacions que han hagut. A Tenerife, a
l'hotel, el que li passarà.
Ara estan 1.000 persones tancades en un hotel, en tot el que suposa això, per la propaganda en tots els països europeus que Tenerife té turisme tot l'any, i això és el que n'hi haurà que...
No he vist en cap diari les declaracions de l'alcalde d'Adeje, no sé si...
Bé, perquè no estàs en Adeje. Perquè vius en Vila-real,
les he buscat per internet,
ja entenc la ironia i moltes vegades coincidim en la ironia, però és que
més enllà de demanar calma i tal, jo crec que en este cas el que hem de fer és, primer, cas a les autoritats. Jo crec que la gestió que s'està fent des dels responsables de sanitat és impecable, i després confiança absoluta, tenim uns grans professionals. Que tindrà els efectes col·laterals econòmics, evidentment, clar que en té per el moviment i tal, però ahir sentia una notícia d'un periodista d'un economista que l'ha repetit, que és que l'economia del Regne Unit se va paralitzar quan se va matar Lady Di. Durant un any va baixar com entre un 5 i un 8% l'activitat econòmica tal. I és pues que diu que entra en una espècie de tristor. Això, clar, això impedeix el moviment i tindrà efectes econòmics.
Però el que ens toca a nosaltres, a tots nosaltres, estarem pendents de lo que Fernando Simó, que és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergència, pot anar dir-nos en respecte pues, a les falles i a la Madalena, evidentment, que és possible que passem a un altre escaló més del protocol. Vosotros...
Ara era moderado, crec que havien
sí,
dit...
Sí, però estem un poc expectants a la cosa ocorrisca. Recordar als oients que els que vulguin tornar-nos a sentir esta vesprada a les 7 de la vespre ens tornarà a sentir... a les 6 de la vespre es tornaran a sentir, perquè si posen les vespres es passaran a sentir el nostre company Javi Mata. O sigui, a les 6 de la vesprada la tertúlia se torna a repetir. Moltes gràcies per haver vingut, Alejo, Paco, Natàlia, Javier, Alejandro i Matías. Moltes gràcies, i ara els dice en el nostre company Javi Mata.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.